regidores que en vulguin fer ús, la senyora Corina, el senyor Villasenyor, el senyor Granger, el senyor Ramon, la senyora Rodríguez, el senyor Massanés i el senyor Calderón. I pres nota de, de les peticions de paraula de la senyora Corina, del senyor Villasenyor, del senyor Granger, del senyor Ramon, de la senyora Rodríguez, del senyor Massanés i del senyor Calderón. Té la paraula la senyora Corina.
Bona nit a tothom. Volia fer un parell de preguntes. Una és que al meu grup li agradaria conèixer en quin moment estan les possibles obres per realitzar la rotonda de Pompeu Fabra, quan es preveu l'inici, etc. I la segona és que fa uns plens vaig fer un prec sobre la possibilitat de guanyar places d'aparcament al voltant de l'Escola Oficial d'Idiomes. Jo no he notat aquests canvis. No sé si haig d'interpretar que no es preveu cap canvi o bé que cal fer encara la revisió. Recordo que hi ha espais d'aparcament, com ara els de Correus, prohibits 24 hores, i que pensem que no cal, que es pot acotar la seva prohibició d'aparcar al matí. Recordo que aquest entorn té molta mobilitat en unes hores molt determinades, que són les que funciona aquesta Escola Oficial d'Idiomes. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Corina. La primera qüestió li respondrà la senyora Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Corina, estem acabant de tancar el conveni amb la Junta de Compensació del Turó de Can Mates. Saben que aquesta és una obra que havia d'executar aquesta Junta de Compensació. En el conveni que estem redactant, on l'objectiu és fer la recepció de la totalitat del barri, i veure si aquesta obra la pot assumir definitivament la Junta de Compensació i en cas que la Junta no pogués, l'assumiríem des de l'Ajuntament. Nosaltres calculem que abans del mes d'agost tindrem tancat aquest conveni, per tant, no entenem que no podrem començar obres ben bé fins a final d'any o primers de 2011, perquè haurà d'haver-hi tot un procés de projecte, licitació, etc, etc. Per tant, encara tardarem. Gràcies.
Gràcies. La segona qüestió li respondrà la senyora Sobirà.
Sí, senyora Corina, lamento que entenc que no li vam respondre, tot i que els tècnics ho van anar a comprovar i van determinar que no hi havia marge per augmentar aquest aparcament. Concretament, en el cas de Correus, els horaris els estableix la pròpia empresa de Correus i ens els comunica. Interpreto que tenen moviment d'entrada i sortida de vehicles durant un període més llarg del que nosaltres podríem suposar. Tanmateix, si vostè en allà interpreta que o ens vol suggerir alguna altra cosa, òbviament la tindrem en compte. Gràcies.
Gràcies. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Un petit prec i una pregunta. El prec és en referència a la pedra, diguem-ne, del terra del costat del cinema de Sant Cugat. Ja saben que està en una situació complicada, aquell tipus de terra amb els foradets que està trencant. Sé que des de l'àmbit de serveis urbans estan, diguem-ne, intentant trobar solucions, entenc, i per tant era per posar sobre la taula la necessitat de que se solucioni aquesta situació. D'altra banda, una pregunta en referència a les zones verdes de Valldoreix. Com vostè sap, en diferents ocasions n'hem parlat d'aquest aspecte, fins i tot també en declaracions, i nosaltres hem mostrat, el nostre grup ha mostrat la preocupació sobre que en els darrers anys es traslladen totes aquelles instàncies de ciutadans que insten a l'expropiació a l'Ajuntament de Sant Cugat de zones verdes, es trasllada aquests expedients a l'entitat municipal descentralitzada. Van dir en el seu moment que aquest trasllat i, per tant, les possibles sentències judicials que sortissin farien tancar l'AMD per un tema pressupostari. Obro parèntesis, tots sabem la situació de zones verdes, pot tancar qualsevol ajuntament, també aquest. En qualsevol cas, sí que els demanem que cada administració assumeixi, diguem-ne, el lideratge i també les seves mesures. Vostès saben que les entitats municipals descentralitzades, o almenys la que tenim aquí al costat, no té capacitat de planejament i tampoc no d'aprofitament urbanístic. Per tant, la pregunta és, pensen continuar traslladant a l'entitat municipal descentralitzada les instàncies d'expropiació que facin els propietaris?
Té la paraula la senyora Conesa.
La resposta és que sí, que pensem seguir traslladant aquestes peticions, tenint en compte que hi ha 5 sentències que decreten i estableixen que la beneficiària és l'entitat municipal descentralitzada. Això no vol dir que no estem treballant per una solució. Precisament avui hem tingut reunió, malauradament no ha pogut venir la presidenta, s'ha excusat en el darrer moment, però ha vingut el tècnic de l'entitat municipal descentralitzada, el senyor Miquel Díaz, per treballar tota una proposta de modificació de planejament que ha de permetre solucionar precisament el tema de les expropiacions. És un document que la AMD el té des de l'1 d'abril, té aquest document que li vam entregar des de l'Ajuntament de Sant Cugat, i bé, nosaltres doncs tindríem la voluntat d'aprovar-lo inicialment o portar un avanç en el ple del mes de juny, perquè pensem que és un bon document, que està ben treballat i que posa en solució totes les peticions de les zones verdes en sòl urbà. Haig de dir que si tiren endavant totes les zones verdes que hi ha previstes en el nostre terme municipal, no només ha de tancar la MD de Sant Cugat, sinó l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès també ha de tancar. Per tant, en aquest sentit, dir que, a veure, des de Sant Cugat sempre hem pensat que havíem de treballar conjuntament, ho estem fent i, bé, malauradament, doncs, avui no hem pogut mantenir una reunió política, ha sigut només a nivell tècnic, però esperem que molt ben aviat puguem mantenir la reunió política, l'entitat ens pugui fer informe favorable d'aquest document que fa doncs, dies que té sobre la taula i, per tant, podem passar a properes aprovacions i no li haurem de remetre més als expedients d'expropiació. Gràcies.
Gràcies. Molt breument, senyor Villasenor.
És que hi ha diferents conceptes que segurament els hem barrejat o jo ho he entès barrejadament. Un seria la solució de les zones verdes mitjançant bueno, algun planejament urbanístic o algun canvi, i l'altre seria sobre qui és competent. Jo li preguntaria, vostè ha citat que sí que existeixen 5 sentències que, judicials que, diguem-ne, que donen la responsabilitat de l'AMD. Vostè sap que també existeix alguna sentència que dona la responsabilitat d'expropiació a l'Ajuntament de Sant Cugat. Jo crec que és important que posem sobre la taula tot, no solament allò que és una part. I en aquest sentit és això, vull dir, també existeixen, i vostè sap que l'Ajuntament de Sant Cugat també ha pagat sentències a expropiació de zones verdes que eren sortides d'una sentència judicial. Cal que trobem l'ensucat.
Molt bé, gràcies. Senyor Grangi, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. No sé si vostès tindran present que davant el DIR, el gimnàs, hi ha un vial i després del vial hi ha un talús que segons el punt té entre 2 i 3 metres, hi ha la carretera i a l'altra banda hi ha un garden i un descampat que molta gent hi aparca el cotxe. Aleshores, moltíssima gent quan surt del DIR o entra al DIR, doncs baixa el talús, travessa la carretera fins a anar a la zona d'aparcament. Allà no hi ha escales, ni hi ha res, i sobretot a la gent que baixa i el dia que està mullada la gespa, que en aquell lloc hi ha gespa, hi ha un perill evident de relliscar i anar-se'n al mig de la carretera. I no és que tingui la pell fina, sinó és que hi ha un perill evident de caure i anar-se'n al mig de la carretera. Aleshores, sé que la carretera no és de la seva competència, sinó, aleshores sí que els demanaria que intentessin buscar una solució tècnica, alguna escala, i en tot cas preguntessin a la Diputació si es pot posar un pas de petons, no, o alguna mena de solució. Però aquest fet es dona cada dia i desenes de vegades. Gràcies.
Senyor Granger, la senyora Subirà li respondrà.
Senyor Granger, som perfectament conscients del que vostè exposa, ho hem exposat reiteradament també a carreteres a la Generalitat, la carretera que respon o és propietat de la Generalitat i és qui la gestiona. Ens han repetit en reiterades ocasions que no és possible fer un pas de vianants en allà. Nosaltres inclús ho hem comunicat a la direcció del centre esportiu per tal que alerti en els usuaris doncs, que aquesta acció la fan al seu propi risc i que no ni està permesa des del punt de vista de la normativa de vialitat i nosaltres malauradament doncs tampoc fins que no hi hagi una reforma integral d'aquesta via que passa per la nostra ciutat no podrem fer-hi res més. Ho lamento.
Gràcies. Senyor Ramon, té la paraula.
Molt bé, moltes gràcies. Era dues preguntes, o una pregunta i un prec, millor dit. Ara fa un any, bueno, demà farà un any, el 18 de maig del 2009, vam presentar una moció que va ser retirada i la vam presentar el mes següent, i entre un mes i l'altre doncs, va aparèixer partida pressupostària, la planificació i gairebé ja l'execució del que nosaltres proposàvem, que eren uns serveis de canguratge per a totes aquelles persones que estiguessin buscant feina i que tenir fills a càrrec o tenir persones grans a càrrec, doncs això els impedís de poder anar a cursos de formació o a les sessions d'orientacions que fa el Servei d'Ocupació Municipal. Un any després, i després doncs, de respondre'm que no es consensuen mocions de serveis que ja estan planificats o que no posem en qüestió l'agilitat dels serveis socials de la casa, voldríem saber si aquests 7.070 euros que vostès tenien pressupostats, que van aparèixer, com dic, d'un mes a l'altre, s'han executat, sí o no, i si s'han utilitzat i s'han fet aquests serveis de canguratge per a les persones que estan, repeteixo, buscant feina i que tenir fills a càrrec doncs, li pot impedir d'assistir en aquestes sessions de formació o d'orientació. I l'altra és fer un prec a l'alcalde, una sol·licitud d'una informació, i si no és possible doncs, que ens responguin, sisplau, per escrit la denegació. Nosaltres fa temps que estem demanant a la Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana poder visionar la documentació que justifica la ubicació de càmeres de seguretat en el carrer Santa Maria, el carrer Santiago Rossinyol, el carrer Valldoreig, diguéssim l'eix de vianants entre l'estació i la plaça Octavià. Sempre se'ns ha denegat, al·legant doncs, que la base de dades no és propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat i per tant això fa que no puguem veure la resta de la documentació que, repeteixo, doncs, ha motivat la ubicació d'aquestes càmeres. Informació que com no coneixem, doncs per tant el nostre grup és incapaç en aquests moments de poder-se posicionar si realment eren necessàries, si no, o si aquests eren els espais de la ciutat més necessaris o no ubicar-ho. Hem demanat al secretari municipal i la seva erudició ens ha fet arribar tota una documentació força important avui al matí que no hem pogut estudiar, però sí que hem llegit un article de la llei municipal de règim local de Catalunya que diu que tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o alcaldessa o el president o presidenta de la comissió de govern tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció. Per tant, entenem que aquestes dades són necessàries per desenvolupar la funció de seguretat ciutadana i, per tant, com a regidor membre de la Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana, demanaríem veure aquests expedients que motiven la ubicació de càmeres de seguretat en el nostre municipi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. La senyora Fortuny li respondrà la primera qüestió.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Toni Ramon, recordo perfectament la moció del 18 de maig respecte als serveis de canguratge, on fins i tot anàvem més enllà, comentàvem no només canguratge de nanos, fins i tot canguratges de persones que tenien gent gran doncs, al seu càrrec. Bé, compartim la seva sensibilitat, això per endavant, i comentar que aquest servei el gestiona, com vostè sap, el Servei d'Ocupació Municipal. En les reunions que tenim de coordinació amb el SOM es tracten d'entre altres temes l'execució d'aquesta subvenció i a hores d'ara ningú, cap usuari ha demanat aquest servei tot i està doncs, publicitat i informat individualment de la possibilitat de poder-hi accedir. N'estarem al corrent de l'evolució d'aquest servei però en principi doncs, el resultat doncs, no, tot i estar informat individualment doncs no ha estat demandat, per dir-ho d'alguna manera. Gràcies.
Gràcies. I la següent qüestió la respondrà el senyor Martorell.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Ramon, ja l'he dit en reiterades ocasions, jo vaig fer una consulta al secretari de Seguretat Pública, al senyor Landelor, si jo podia donar unes dades sobre delinqüència, victimització, etc., que són titulars del Departament d'Interior. La resposta que vaig obtenir és que no es poden donar. En virtut d'això, jo no sóc el titular de la base de dades, no li puc donar. Per tant, és que no tinc més a l'abast. Per vostè fer-se un criteri, ha de veure totes les dades de victimització que corresponen al cos de Mossos d'Esquadra, al Departament d'Interior, i vostè hauria de fer-se una component de localització. Jo no tinc cap inconvenient, però és que la informació la instrucció que jo tinc del secretari de Seguretat Pública del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya és que aquestes dades no es poden donar. A partir d'aquí, jo per virtut del que diu la llei, no puc donar-li. Jo ho lamento moltíssim, però és que ho diu la llei.
Sí, breument, senyor Ramon, sisplau.
Bueno, com ja he sol·licitat abans, m'agradaria que això doncs, m'ho responguessin per escrit i pogués ser amb el vistiplau dels serveis jurídics, perquè, repeteixo, l'article diu d'aquestes dades que són en poder dels serveis de la corporació i, per tant, jo em considero que sóc membre de la corporació municipal, si ningú em diu el contrari, i m'agradaria, doncs, evidentment, ser coneixedor d'aquest, no de les dades en concret, sinó d'aquest expedient que justifica o motiva la ubicació de càmeres per poder fer una avaluació. Senzillament, en aquests moments, no puc fer-ho. Moltes gràcies.
Senyor Ramon, he entès per la intervenció del senyor Martorell, sense entendre excessivament del tema, que el que no li podem facilitar és les dades amb pèls i senyals, perquè ens entenguem, però dades estadístiques sí que li podem donar, m'imagino, diuen que ja les tenen. Bueno, escolti, en tot cas farem les averiguacions pertinents. Senyor Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Era una mica enllaçant amb el que ha dit el senyor Toni Ramon, donat el cas que el senyor Martorell diu que és per part d'Interior que li han contestat això, jo el que agrairia que la contesta que li han donat ens ho fes arribar a tots els grups d'aquí de l'Ajuntament, segons li han dit que no ens ho pot lliurar. Per altra banda, senyor alcalde, si li sembla, passo a les altres... Bé, gràcies. Bé, en primer lloc era referent al túnel que hi ha a la Ronda Nord, que això ja fa a la vora un any ja ho vam denunciar, hem vist que continua igual, en el sentit de que quan tu vens des de Collfava i entres en el túnel, només hi ha una llum en tot el túnel, o dos, i no es veu res. Vam demanar que, sisplau, es mirés de reposar les llums que hi ha, perquè les llums sí que estan, però estan apagades. En canvi, el túnel que va des de la rotonda cap a l'Eroski, aquell sí que està tot il·luminat. Per tant, el que agrairíem, sisplau, és que d'una vegada per totes es posessin en funcionament aquestes llums. Després, una altra qüestió, que és referent al carrer Diputació. El darrer Consell de Districte de la Floresta vam comentar i vaig denunciar el fet de que s'acaba de reparar el que és el carrer Diputació a la Floresta i que hi havia uns grans sots, a part de que hi havia totes unes races que estaven obertes. Vam comentar que, donat el cas que la construcció és recent, pues que es mirés de que la fiança que ha depositat l'empresa constructora se li retingués fins que no reparés tot el que era el carrer Diputació i que la deixés en condicions. Perquè també es va parlar en el Consell de Districte de que si havien fet fallida o no havia fet fallida. El que agrairíem, sisplau, és que es fes el seguiment a aquesta empresa que va fer el que era l'obra d'acondicionar aquest carrer i es posés de nou en condicions. Després també vam estar parlant per part del Consell de Districte de les mancances que ens trobem una mica en l'escola de la Floresta i per part del Partit Popular presentarem una moció perquè s'arrengi tota la zona de l'escola de la Floresta. Després també ens agradaria fer un aclariment, a veure si vostès ens podrien explicar. A veure, hem vist que últimament, bueno, que l'Ajuntament de Sant Cugat ha gastat 20.000 euros en anunciar-se en el Final Times. Voldríem saber exactament la partida pressupostària de la qual ha sortit aquesta despesa, que deu ser extraordinària, i després, bé, en uns moments de crisi com estem, ja sé que la resposta quina serà, perquè em diran que de cara al futur doncs poden venir empreses de la resta del món a instal·lar-se aquí a Sant Cugat, però siguem més realistes i toquem de peus a terra. Avui en dia el Financial Times ens ha costat 20.000 euros, quan a vegades estem demanant, 20.000 euros, quan a vegades estem demanant ajuts doncs per gent gran, famílies monoparentals, etc. I aquí, amb mocions, se'ns tira enrere. Voldrien saber exactament de la partida pressupostària, si ha sigut extraordinari o què, o si ho ha sortit de la UAMCIC o d'on exactament. I després, per acabar, ens agradaria parlar de Can Borrull. No hem parlat quan al mig del ple, però és que ens ha semblat entendre de que no existeixen abocaments a la riera de Can Borrull. I tant que n'hi ha, perquè diuen que, o almenys ens ha semblat entendre, que per part de l'ACA i de Parc de Collserola, de que tot va bé. Dius, escolti, no va bé. Can Borrull és una zona de riera on està impregnada de mosquits tigres, a part de detritus, etc. I que si és conscient de que s'aboca directament a la riera. I el que han dit per part del decret que se'ls ha enviat als veïns és que deixin d'abocar i que tornin a fer pous negres. Quan aquesta ordre de tancar els pous negres els hi ve per part de l'Ajuntament de l'any 92 o 90 i escacs, perquè llavors es va parlar per part d'un tal senyor Torres que hi havia a l'Ajuntament, juntament amb els tècnics d'aquí de l'Ajuntament i el senyor Franquesa, llavors tinent d'alcalde d'Urbanisme, de que es farien dos vertents de clavegram a Can Borrull. Llavors, escolti, parlem una mica en sèrio de Can Borrull i posem-li les solucions. No intentem encendre el ventilador cap als veïns i que ells posin les solucions. Hi ha una responsabilitat que és municipal i li tenim que donar solució. Gràcies, senyor alcalde.
Senyor Rodríguez, senyor Calderón.
No, és que jo volia fer una pregunta sobre el tema Financial Times, llavors. És una pregunta molt adreçada al senyor Joly com a responsable de l'àrea de promoció econòmica. Com vostès saben, la setmana passada va sortir una notícia a primeracugat.cat i que es feia ressò de que el Financial Times, per una banda, sortia un article elogiant l'entorn econòmic de Sant Cugat, entenent que és Sant Cugat Bellaterra Rubí, el Catalonian Innovation Triangle, i per altra banda sortia també al costat de la notícia un anunci, en aquest cas pagat per l'Ajuntament de Sant Cugat, de promoció de l'Ajuntament de Sant Cugat, que en la mateixa notícia deia que havia costat 20.000 euros. Llavors, no entraré a valorar subvencions o no. Amb 20.000 euros es poden fer moltes coses, i ho demostra el pressupost de l'any passat, ho demostra un punt de l'ordre del dia d'avui. 20.000 euros són 2,5 places d'un pla d'ocupació al que avui hem renunciat, per exemple, és un exemple. Llavors, jo li volia preguntar al tinent d'alcalde d'Economia, promoció econòmica, etc, quina previsió d'impacte econòmic creu que tindrà Sant Cugat aquest anunci, que repeteixo, va costar 20.000 euros a les arques municipals. Gràcies.
Senyor Calderón, tenia alguna altra pregunta a part d'aquesta? Vale. Senyora Rodríguez, el tema de la Ronda Nord de les Llums i del carrer Diputació entenc que són precs, i la senyora Parera en pren nota. En quant a el que ens ha plantejat del CEIP La Floresta, és un anunci d'una moció que vostè presentarà, i la qüestió de Can Borrull li respondrà la senyora Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Rodríguez, a veure, jo crec que no ens hem entès. En tot cas, jo el que puc parlar és a partir de l'any 99, que sóc regidora, no puc parlar dels anys abans del 99 perquè desconec quines actuacions s'havien fet. En qualsevol cas, el que sí li asseguro és que nosaltres, des de l'àrea de territori, el que hem estat fent tot aquest temps és prendre'ns molt seriosament a l'àmbit de Can Borrull, i estic d'acord que s'ha de parlar seriosament de tota la qüestió de l'àmbit de Can Borrull. Tant ha estat així que la nostra àrea ha tirat endavant amb el consens de totes les forces polítiques, però ha mirat de buscar els màxims consensos per tirar endavant la modificació de pla general, possibilitar la legalització de les cases, i hem seguit treballant per solucionar els problemes que hi ha derivats de la infraurbanització que té aquest sector. Per tant, jo crec que sí que s'ha de... i crec que s'ha parlat seriosament de Can Borrull en aquest plenari, crec que fa anys que s'està parlant seriosament de Can Borrull, que s'ha sigut absolutament responsable en la legalització de les cases, que no s'ha produït una legalització a nivell, diguéssim, desaforat ni especulatiu, sinó que es va ser molt curós al presentar a les administracions superiors un equilibri en el barri i un equilibri en el districte, i per tant els instruments urbanístics que tenim ens han de permetre abordar aquestes mancances i aquestes deficiències. I és en aquest sentit que, bé, que efectivament tenim constància d'unes denúncies en relació a uns abocaments a la Riera, i per això doncs, l'Ajuntament decideix actuar a l'empara doncs, de la llei d'urbanisme, que el que estableix, bueno, no sé si cal que el llegeixi, però ho tenia per aquí, no? Estableix l'obligació de tot veí de, bueno, de tenir les seves aigües depurades, si més no abans doncs, d'abocar-les a la Riera. Per tant, aquesta és l'actuació que ha dut a terme l'àrea de territori, és a dir, tenir coneixement d'una denúncia i actuar. Evidentment, a partir d'aquí hi ha molts passos a fer encara, és a dir, en tres setmanes els veïns n'hi ha doncs, que tenen pous morts i per tant doncs, que ja tenen la qüestió solucionada, n'hi ha que s'han interessat per comprar depuradores o mini depuradores que costen al voltant de 3.000-4.000 euros i que poden donar solució a 8-10 veïns, o sigui, hi ha solucions a fer. Però en qualsevol cas, en cas que els veïns no poguessin doncs, abordar aquestes solucions, l'Ajuntament, com li he dit abans, està treballant per una solució provisional mentre no tinguem aprovat el pla de millora urbana. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Conesa. Amb el tema de l'anunci els hi respondré jo mateix i fer-los res, uns breus comentaris. Aviam, el primer en relació a la quantitat que ens hem gastat, els 19.000 i pico euros, no són 20.000 euros. És una quantitat que vista d'aquesta manera és molt. I es pot fer comparacions, es poden fer moltes comparacions demagògiques amb moltes partides de l'Ajuntament. Fins i tot en relació a les dietes que vostès i jo doncs, cobrem, i si les comparem amb segons quines pensions, els hi podem explicar als pobres ciutadans que nosaltres no sé què. No? O sigui que això és molt fàcil de fer. Òbviament, sempre, i més en un moment com aquest, abans de gastar-nos uns diners, mirem molt sobre la seva rendibilitat. I estem convençuts que és una inversió que val la pena per la ciutat. Sempre he dit que en els moments on les coses van malament, tenim obligació d'agafar la maleta i moure'ns i anar per allà a Corremont a buscar inversions, a buscar empresa i, en definitiva, doncs, a buscar gent que pugui crear ocupació en la nostra ciutat. Això és el que sempre ha practicat aquest Ajuntament i ho hem fet també en aquest cas. Escolti'm, que 2,5 places del pla d'ocupació que avui doncs, hem comentat representen això, és que nosaltres aspirem a moltíssim més que 2,5 places. A quantes? No ho sé. El que sí que sé és que hem posat un anunci en un diari de referència, no a nivell d'Anglaterra o del món anglosaxó, no, no, a nivell mundial en el terreny econòmic. El diari de referència dels CEOs, dels CAPs, de totes les empreses multinacionals del món, del Japó fins a Estats Units. Un diari que publicava un suplement sobre el nostre país i que, a més, ha publicat un article en el qual deixa bé a la nostra ciutat. Fet que tractar-se del Financial Times és molt important, perquè el Financial Times és un diari que no es casa amb ningú i generalment és bastant crític amb tothom. I hi ha alguns comentaris del propi diari que a mi no m'han agradat, però en fi, és la seva opinió. Per tant, aspirem molt a molt més. No li puc dir a quant. Ara, sí que els hi puc dir que ja hi ha un efecte positiu sobre, en relació a aquest anunci, que és l'efecte que ha produït en les empreses que estan implantades en la nostra ciutat i a Sant Cugat. Fixin-se vostès, ho sabem perquè ens ho ha fet arribar alguna. És el diari que llegeixen els responsables màxims de les empreses multinacionals implantades a Sant Cugat. Unes empreses que vostès s'imaginen el mapa del món darrere de la taula del director general i uns puntets. I amb un surt la nostra ciutat. Doncs fixin-se que el nom els hi sona i que vegin que el Financial Times parla de Sant Cugat del Vallès i parla positivament, segur que ratifica la seva convicció de que Sant Cugat és també que és el lloc que han triat. I ajuda en els seus referents i en els seus directors en la nostra ciutat que estan batallant amb Japó o amb Estats Units, per tal d'aconseguir inversions o el manteniment de la creació d'ocupació o el manteniment de la producció en la nostra ciutat. A les empreses d'àmbit nacional, però que els seus directius també llegeixen el Financial Times, doncs escolti'm, és un element de prestigi, és un element que reforça la marca Sant Cugat i que reforça la marca del Triangle d'Innovació de Catalunya que composem Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola. Per tant, penso que ja de moment està justificadíssim el benefici i el retorn que hem obtingut i esperem que en el futur doncs, sigui molt més important. El que tenim molt clar és que sense accions com aquesta, no només aquesta, sinó altres accions similars, doncs seria impossible que poguessin captar les inversions que esperem que puguin anar venint cap a la nostra ciutat. Senyora Rodríguez, breument, sisplau.
Gràcies, senyor alcalde. Tan sols saber de quina partida pressupostària ha sortit i si ho ha pagat la UAMCIC, l'organisme autònom de comunicació, o d'on ha sortit aquest diner, o si ha sigut de manera extraordinària o què.
Senyor Calderón.
No, molt breument. Aviam, a mi em sembla molt bé tot això que ha explicat vostè, però jo espero formar part d'una ciutat, que no sigui una marca, que sigui una ciutat viva plena de persones. Dos, que no només es pugui gastar 20.000 euros al Financial Times, sinó que es gasti 40.000 en el SOM, que això és el que no passa. I això són models de política de promoció econòmica i d'ocupació. Això és el que no passa a Sant Cugat. Invertim en anuncis, en marca Sant Cugat, en que ho llegeixin els grans executius de les grans multinacionals que estan implantades a la ciutat. Espero que els executius de la Xat també hagin llegit l'anunci i l'hagin dit a vostè qualsevol cosa. Espero que això també hagi passat. Jo només remarcar que jo crec, a nivell polític això, nosaltres no ho haguéssim fet. Nosaltres no ho haguéssim fet. I nosaltres haguéssim apostat per solucionar els problemes de la gent del dia a dia aquí. Aquí. I això, a Sant Cugat, de moment, no passa. Gràcies.
No coincidim ni amb l'apreciació que fa vostè d'aquesta despesa, ni amb allò que diuen vostès que haurien fet. Com si nosaltres ens n'oblidéssim del dia a dia, justament. Escolti, és la nostra principal preocupació. Dediquem el 90% dels nostres esforços a resoldre el dia a dia de les persones i també de la gent desocupada. Ara, no deixem de pensar en el futur. Per què es pensa vostè que avui hem aprovat el pla parcial de Can Marcet perquè vingui Laboratoris Esteve, el laboratori català que va facturar més durant l'any 2009, o que Laboratoris Echevarne vingui a Sant Cugat? Perquè sí, escolti, perquè la marca Sant Cugat és una marca atractiva, és una marca de prestigi, per això venen ells. Escolti, i tot això... Aquesta marca es reforça amb accions com aquesta, que no són incompatibles en res. Escolti, jo em preocuparia si em digués vostè que m'estic gastant o que ens estem gastant diners en coses que no serveixen per res. I si vol li poso exemples d'aquells que van acabar ahir a les 10 del matí amb una partida... No, escolti'm, gastar-se 3 milions d'euros en un referèndum que simplement doncs, vol ser no sé què, això serveix per alguna cosa? Això crea ocupació? Això promou la marca Barcelona? La reforça? O té altres característiques? Per tant, escolti'm, 19.000 euros en economia productiva enfront de 3 milions d'euros amb no sabem què, miri, ho tinc molt clar, 19.000 euros en el Financial Times. Sí, brevíssimament, no, senyora Rodríguez, perdoni, és que no la sé la partida, és de la... És de
no,
el
si
pressupost...
És
del pressupost...
Això, o si del, ja estava previst.
Peris, del pressupost corrent de l'àmbit de promoció econòmica.
Gràcies, senyor alcalde.
No, de res. Senyor Calderón, brevíssimament.
Molt breument. Li agrairia que, home, com a mínim, de moment estem a l'Ajuntament de Sant Cugat, una. Dues, crec que comparar segons quins processos amb Sant Cugat... Home, sí, tot es pot comparar, eh? Jo també ho he fet abans. Tot es pot comparar. Però, clar, comparar-se amb Barcelona, amb una ciutat d'un milió i mig d'habitants, amb una consulta... que podria haver participat molta més gent i probablement tècnicament podria haver funcionat millor, perfecte. Però escolti'm, estem parlant d'ocupació, estem parlant de promoció econòmica i a l'Ajuntament de Sant Cugat sí que fa una part però l'altra no la fa i l'està desmantellant. El Servei d'Ocupació Municipal té els números que té i espero que el pacte de pressupost amb Esquerra Republicana pugui millorar aquesta situació. Ja està, però aquesta és la realitat actual a dia d'avui. Aquesta és la realitat.
Sí, però escoltant atentament els debats que vostès doncs, mantenen al ple, que a vegades encara que miri aquí o així sempre estic escoltant, vaig viure un debat molt interessant entre vostès, el senyor Ramon va participar i el senyor Joli. I el que quedava de manifest en aquell debat és que els nostres models de promoció econòmica no són exactament els mateixos entre vostès i nosaltres. Ja està, escolti'm, però això no vol dir que no es preocupi la promoció econòmica. Ara el model és diferent. I nosaltres estem invertint allà on creiem nosaltres que hem d'invertir per crear ocupació, no allà on vostès creuen que han d'invertir. Que hem d'invertir, esclar, evidentment, però escolti'm, si vol un dia mirem els resultats de la política econòmica que vostès defensen i de la que nosaltres defensem, I jo sé a cadascuna a on te condueix. I per últim, segur que era molt útil el de Barcelona, però miri, a Sant Cugat del Vallès va haver-hi un referèndum fet amb una sabata i una espardenya, al qual vostè i jo li vam donar recolzament, que va tenir una participació superior a la de Barcelona amb 3 milions d'inversió directa en promoció de la participació, no? Per tant, no sé si han sigut gaire útils aquests diners. Potser els de la plataforma pel dret a decidir a Sant Cugat es podrien llogar i explicar com es fan les coses bé, no? Bé, senyor, si ja m'ho deixem aquí, senyor Calderón. Vale. Vale. Senyor Massenis, té la paraula.
Bona nit, dos preguntes. La primera és que em contestin amb exactitud què està passant amb la piscina de Mirasol, que segons les darreres notícies, l'empresa o la UTE que està fent la piscina, una altra vegada més una altra empresa, ha fet fallida. Llavors, segons tinc entès, se li han donat 3 mesos per intentar reflotar l'empresa i a partir d'aquí veurem el que passa. Aquesta és la pregunta. La segona és que el casal de Mirasol, abans de la seva ampliació, hi havia un petit bar que donava servei a la gent que anava allà a actes, entitats, els pares que esperaven els nois a la sortida dels cursos. Era una cosa modesta, però realment donava servei i feia el seu paper. Ara tenim un casal de Mirasol, en principi, doblat en quant a serveis, i aquest bar no existeix i l'espai al que estava dedicat per un futur bar no s'està omplint i sembla ser que algú ha dit que aquesta concessió no és rentable. Bé, cada tarda que vostès poden passar per allà veuran els pares que estan esperant els nens o els mateixos adults que entren en aquests cursos d'allí i activitats que no tenen un lloc on poder prendre doncs, alguna cosa calenta o simplement poder fer xauxa allà sentats i parlant. I la prova la vam tindre el diumenge passat, a la festa del casal de Mirasol, on per primer cop no hi havia cap lloc on poder fer un cafè. La gent es va espavilar portant les cafeteres a casa. Crec que amb un casal de Mirasol, que ara està treballant amb molta marxa, amb molta empenta, que s'ha fet una ampliació, requeriria, perquè a més, a l'espai existeix el fet de que hi hagués un petit bar que donés servei a aquestes persones que ho he dit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Massenés, la primera qüestió li respondrà el senyor Amador.
Sí, bona tarda. Està previst, davant de la sol·licitud de l'empresa, en aquest cas d'ampliar amb una pròrroga aproximadament de 3 mesos l'execució de l'obra. Hi ha la intenció inicial d'així doncs, accedir-ho. I a més no recordar que no ha fet fallida sinó que estan amb ampliació de capital i refinançament de l'obra, estem a l'expectativa. Nosaltres per part de la d'Espòs teníem la intenció d'informar-los a la pròxima comissió informativa, vam avançar breus notes a l'anterior i per tant si els sembla bé a la comissió informativa d'Espòs seran puntualment i degudament informats.
Gràcies. Senyor Escura, li respondrà la segona qüestió.
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. Senyor Massanés, vostè mateix ha donat la resposta. No són rendibles. Cada vegada, si vostè observa diferents locals, casals, etc., veurà que hi ha un procés imparable de substitució d'aquests petits bars que fins a cert moment podien haver tingut un cert rendiment i veurà una substitució paulatina, o més ben dit ràpida, cap al concepte de màquines, de vending i de serveis doncs, d'això. No? Realment el problema és aquest. Si vol, el puc informar amb més detall, una informativa, si vol ja, baixar el detall doncs, de què està passant, per què no és rendible, en fi, ara penso que no és el moment aquí, però repeteixo, no és rendible. Hi estem trobant amb tots els concursos i totes les concessions d'aquest tipus. Gràcies.
Gràcies. No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió.